La teva empresa pot enviar i rebre pagaments internacionals en més de 50 parells de divises. Aquí, allà i ara. Descobreix FX Now Wallets a CaixaBank.es o a la teva oficina més propera. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Mans. Mans incansables que no s'aturen mai. Mans que evolucionen, gaudint del que fan. Mans agraïdes. Mans amb les quals deixem una mica de nosaltres en tot el que fem. El Coto. Artesans del vi.
Cuidar-te. Que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Coneixes el nucli antic de Tortosa? Vine a la Fira de Nadal del 15 al 17 de desembre i descobreix-lo.
Més de 30 paradistes pels carrers del voltant de la catedral amb tota mena de productes nadalencs o tradicionals i espectacles per als més menuts.
No t'ho perdis. T'esperem a la Fira de Nadal de Tortosa.
Organitza l'Ajuntament de Tortosa, Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Braç a braç. Així sortim al carrer. Anem a totes. Ens aixequem amb força. Mà a mà. Ens superem una vegada i una altra. Riem, ens emocionem. Perquè amb tu no estem mai sols. Després de 85 anys treballant per una societat millor per a tothom, al grup social 11 tenim clar que la igualtat d'oportunitats es fa des del respecte, braç a braç. Grup social 11.
Ja tens el cava per aquest Nadal?
Sí, aquest any cava Castell d'Or.
Ah, és bo?
Deliciós! I a més han estat triats millor celler segons els Premis Binari, el concurs de vi més important de Catalunya.
Perfecte. On el puc trobar?
El trobaràs a les millors botigues especialitzades i a la seva botiga online, castelldor.com.
Castell d'Or, la unió de 16 cooperatives del territori.
Ningú s'ha anat d'aquí sense trobar el seu desig.
Te n'has assabentat? Hi ha un lloc màgic en el qual els desitjos de tot el món es compleixen. Només has de visitar el Corte Inglés i descobrir quin és el teu.
Aquest Nadal descobreix què desitges a la planta 2.5 del Corte Inglés, on viu la màgia de Nadal.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Són les 6 de la tarda, 3 minuts. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Quan demà es comença a debatre l'amnistia al Congrés, la dreta fa més passos per endarrerir-ne l'aprovació. A veure, sí. Què han fet aquest cop?
Doncs mira, com dius, demà la llei es votarà per primer cop al Congrés, després de debatre en la presa consideració. No arribarà al Senat fins a finals de desembre o principis de gener, i malgrat això, la Cambra Alta, on el PP té majoria absoluta, ha demanat per avançat un informe al Consell General del Poder Judicial sobre la legalitat de l'amnistia. Ho ha fet a petició de Vox, que volen alentir-ne l'aprovació. Fa igual que el PP en aquest cas, que també va aprovar un reglament, una reforma del reglament del Senat, per endarrerir-ho tot plegat un parell de mesos més. Això portaria l'aprovació de l'amnistia als mesos ja de març o abril. Avui Pedro Sánchez ha tornat a defensar la mesura, assegura que és la fórmula per superar la crisi política a Catalunya.
Aquellos que dicen que es un atentado contra la Constitución y contra la soberanía nacional deberían revisar y reconsiderar esa afirmación, porque efectivamente hay una mayoría de representantes legítimos de los ciudadanos que están diciendo que para superar todas las derivadas judiciales de lo ocurrido en 2017 y lo que está aconteciendo hasta ahora, pues tenemos que tomar esta decisión.
A tot això, Vox continua defensant les paraules del seu líder, Santiago Abascal, dient que la gent acabarà penjant cap per avall Pedro Sánchez. L'últim que ho ha fet és el vicepresident de l'Aragó, Alejandro Nolasco. Ha posat en dubte que això sigui més greu que trossejar i vendre Espanya. El líder de l'oposició russa, Alexei Navalny, ha desaparegut. Els seus advocats denuncien que fa gairebé una setmana que no en saben res, quan en principi avui havia de comparèixer davant d'un jutge des de la presó, on compleix una condemna de 19 anys per suposada corrupció. corrupció, segons el règim de Vladimir Putin. Segons els funcionaris del centre, la comunicació no ha sigut possible per problemes d'electricitat. Tot i això, diversos funcionaris haurien dit als seus advocats que l'activista ja no és a la presó. Per això se sospita que l'haurien traslladat a un altre centre. Segons la defensa de Navalny, això posaria en risc la seva vida perquè a Rússia aquests processos poden durar setmanes i el seu estat de salut és molt dolent. Diuen que l'alimenten malament i que l'han aïllat en cel·les especials una vintena de vegades. Detingudes dues persones més que van participar dissabte en una baralla multitudinària a la terminal 1 de l'aeroport del Prat. La batussa, que va acabar amb una persona ferida, va ser entre persones que es dediquen il·legalment a embolicar en plàstic les maletes dels passatgers. Amb les dues detencions d'avui, ja són 6 els arrestats. Més detalls, Josep Ferrer.
La baralla, que es va originar per una discussió territorial dins la terminal a l'hora de captar clients, es va produir cap a les 6 de la tarda del dissabte. Aquella mateixa tarda, els Mossos van detenir a 4 dels implicats a la baralla, tot i que en van identificar a 2 més que van poder fugir. Segons ha pogut saber RAC1, els Mossos han esperat que els dos fugits tornessin a l'aeroport per detenir-los, cosa que s'ha fet a primera hora d'aquesta tarda. La baralla multitudinària va acabar amb una persona ferida que va haver de ser traslladada a l'Hospital de Bellvitge. Des de la pandèmia, l'aeroport de Barcelona no disposa d'un servei oficial i amb llicència d'embalatge d'equipatges, com tenen la majoria de grans aeroports. Des de llavors, grups de persones es passegen per la terminal oferint aquest servei sense disposar de cap mena de permís per fer aquesta activitat.
I la policia espanyola ha desmantellat una organització en base a Osona que es dedicava a simular parelles perquè persones estrangeres aconseguissin els papers. A més del líder de la trama, hi col·laboraven les parelles falses, els que buscaven possibles clients, propietaris de pisos i un notari. Després de localitzar els estrangers que necessitaven papers, els buscaven una parella fictícia en zones d'oci de Barcelona que cobraven una comissió. També s'enduien diners als propietaris dels pisos que facilitaven l'empadronament de la parella. En total hi ha 10 detinguts per falsedat documental i immigració irregular. I ara els esports amb Quim Salvador.
El Barça pot quedar amb només 3 punts de marge sobre les posicions d'accés a Europa League si l'Atlètic Club acaba guanyant el partit que té suspès amb el Granada des d'ahir per la mort d'un aficionat. S'acabarà de jugar aquesta mateixa nit a partir de les 9 des del minut 17 amb 0-1 a favor de l'equip basc. També avui a les 9 començarà el Rayo Vallecano-Celta. Araujo, Lewandowski, De Jong i Gundogan han quedat fora de la convocatòria de Xavi Hernández pel partit de Lliga de Campions de dimecres al camp de l'Anvers. Els blaugrana tenen virtualment assegurada la primera posició del grup i el tècnic ha decidit donar descans a 4 dels titulars més habituals. El Sevilla presentarà recurs urgent contra la decisió del govern francès de no permetre viatjar als seus aficionats al partit de demà contra el Lens. I Lluís Cortés és el nou seleccionador femení de l'Aràbia Saudita després d'haver signat contracte fins l'any 2027. Qui va ser el tècnic de la primera Champions del Barça estava sense equip després de desvincular-se de la selecció ucraïnesa.
I pel que fa al temps, demà l'ambient serà més suau a la costa i al prelitoral del centre i al sud de Catalunya, al Pirineu i Prepirineu, a l'altiplà central i a Osona, però es mantindrà fred al centre del dia. A més, a les comarques de Girona els termòmetres recularan de 2 a 4 graus en molts casos. Al final del dia arribaran precipitacions febles al nord de les comarques de Lleida, amb una cota de neu molt alta, per sobre dels 2.000 metres.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
La màgia del Nadal torna a Barcelona amb els llums de Sant Pau. El recinte modernista de Sant Pau acollirà una experiència lumínica totalment renovada. Com a gran novetat, una pista de gel. Viu els llums de Sant Pau del 21 de novembre al 14 de gener. Entrades als llumsdesantpau.com.
Aquest Nadal, somia, imagina i deixa't sorprendre per la llum, la música i les bombolles de sabó més increïbles.
Del 3 de desembre al 7 de gener, el poble espanyol acull l'estrena de Jingle Bubbles, un sorprenent espectacle nadalenc creat per Pep Bou que emocionarà petits i grans.
A més, podràs gaudir de Natalis, els mons màgics del Nadal, amb decoracions, la casa del Pare Noel i dels Reis d'Orient, música, artesania i molt més.
Entrades des de 13 euros a poble-espanyol.com.
No el despertis. Déu està somiant amb el cotxe que vol.
Doncs que vagi a la primera fira del vehicle d'ocasió del Vallès. Allà segur que el troba. Hi ha uns preus especials perquè fan liquidació d'estoc de final d'any. Del 14 al 17 de desembre a les instal·lacions de Vallparc Motors, al carrer Colom 457 de Terrassa.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 31 de desembre. Finançant amb Banc CTLM SAU. Més informació a Hyundai.es. La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 31 de desembre. Finançant amb Banc CTLM SAU. Més informació a Hyundai.es.
A l'illa trobaràs la màgia del Nadal a cada racó.
Vine a veure la gran maqueta en moviment Ciutat Noel i gaudeix de la pista de patinatge i de les actuacions musicals els caps de setmana.
Hem preparat tallers infantils de manualitats i la bústia del Pare Noel perquè deixis la teva carta. Com sempre, t'esperen les nostres botigues, restaurants i el nou Umbracle.
I obrim tots els diumenges de desembre. L'illa s'omple de Nadal i t'està esperant.
El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol. A Balmes 228.
Ei! Encara no saps què fer el 16 i 17 de desembre? Vine a la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès. Gastronomia, vins i moltes activitats més. No t'ho pots perdre. Aixeca la cresta amb nosaltres. Consulta tota la informació a firadelgall.cat.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te'l ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del Pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz, passeig Sant Gervasi 39 i passeig Bonanova 13.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar emporta't un obsequi nadalenc per la compra del teu vehicle. edificar.com.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1...
Continguts, imatges, xarxes socials...
Passa per RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Doncs ja tornem a ser amb vosaltres, després d'aquest mini parèntesi. Saludem a aquesta hora la periodista Mònica Planes. Mònica, bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta setmana, per raons d'agenda, ens acompanya dilluns i no ens deixa indiferents perquè ens porta, ens trasllada un documental programat fa pocs dies, que no és altre que Matar al Presidente. Estem parlant, això sí, del que era el president Luis Carrero Blanco.
Sí, senyor, és una sèrie documental que investiga una possible conspiració al voltant de l'atemptat contra Carrero Blanco.
Era el relleu, eh?
Primer, si us sembla, expliquem qui era Luis Carrero Blanco. Sí, per les generacions més joves.
A partir de boomers cap a avall, és molt possible que no sàpiguen.
Es coneixen a l'Ibai i...
Era un militar de les Forces Armades durant la dictadura, l'home de màxima confiança de Franco, és la persona qui aconsella al dictador que Espanya no intervingui en la Segona Guerra Mundial, també qui recomana que Espanya s'instauri la monarquia. Franco l'acaba nomenant president del govern durant la dictadura i el mateix any, el 1973, és assassinat. Sempre hem pensat que va ser ETA i ara resulta que hi podria haver més persones i institucions interessades en carregar-se Carrero Blanco. I que ETA va ser, diguem, només el braç executor d'altres institucions i interessos. Algunes teories us he de dir que són bastant sorprenents. El que fa aquest documental és investigar qui va ajudar ETA a matar Carrero Blanco.
Un fet aquí sempre hi ha hagut un grapat d'especulacions
sí,
de qui podria haver-hi darrere, tot i que sempre s'ha apuntat que els executors, tal com dius tu i com dius en el documental, va ser ETA.
Exacte. Un fet singular va ser la manera de carregar-se'l. Es va cavar un túnel des dels baixos d'un edifici del carrer Claudio Coello de Madrid, que anava fins al mig del carrer, sota la calçada, diguem. Van posar els explosius a sota de l'asfalt i els van fer detonar quan el cotxe de Carrero Blanco passava just per sobre. El cotxe de Carrero Blanco va sortir volant pels aires flotaires tant, per sobre de l'edifici.
Va ser allò, i mira que pintava que arribaria el com a polític, pintava que seria el relleu i que arribaria lluny, arribaria alt.
Perdoni, em sent?
Sí.
És que al final, un punt que m'he de seguir, m'he de dir, per anar fent comentaris que no, no venen a tomb de res i són buits,
no, home, però
ell són buits, està... com una ampolla buida.
No, no,
de...
no.
Per tant, si li demanaria que silenci, i no talli a la Mònica.
Jo el vaig votar, eh? Sí, sí.
Però com el vas votar?
Com a president.
Ah, bueno, hi va haver unes votacions.
Clar, va haver unes votacions. Sí,
sí. Bueno, a veure.
Bé,
a veure,
doncs tu... això, que sí. va saltar volant per sobre sí, l'edifici, sí. que no sabia ni tan sols si el cotxe exist... hi era de veritat, perquè no el trobaven, perquè el cotxe va caure al pati interior.
Bueno, exacte, sí. va quedar a l'altra banda de l'edifici.
A l'altra banda de l'edifici, penjat d'una marca, d'un, sí, com sí. d'un balcó que hi havia a l'altra banda.
Una desgràcia.
Carrero Blanco era un home molt lleial a Franco i el vincle de confiança entre tots dos molestava a molta gent. Havia de ser, a més, el seu successor.
Sí, sí, t'ho he dit jo.
I Carrero Blanco era percebut, per tant, per molta gent, com un obstacle.
Carrero se convierte en un obstáculo, primero, para la camarilla del Pardo, para los azules, para la gente del movimiento y para la propia familia Franco, que ve que su futuro ya no existe. Al propio rey tampoco le va a resultar muy cómodo tener un presidente del gobierno que va a retardar muchísimo la transición en España. Por supuesto, no hablo de la izquierda, que está deseando, como sea, que España cambie de alguna forma. En el exterior, la Europa democrática quiere una España democrática.
Als Estats Units tampoc li agradava Carrero Blanco. És molt interessant en aquest documental com s'expliquen les relacions entre Estats Units i Espanya en temps de la dictadura. L'època...
Aquí s'ha obert, perdona, un cluedo, eh?
És allò sí, senyor.
Que, qui pot ser l'assassí?
Qui pot ser l'assassí? En tot cas, tenim, de moment, tot aquest seguit de persones...
Al final,
persones.
Que no sigui com un llibre de l'Agatha Christie, per exemple, l'Heroine Express.
Jo crec que el documental apunta bastant. Tot i que us he de dir que el rei no el tornen a anomenar en cap moment,
no,
eh?
No, per si de cas.
Per si de cas, correcte. L'època coincideix amb el moment de creixement d'ETA, enfortiment de la banda terrorista. Dos dels seus membres són citats secretament en un hotel de Madrid i allà els hi donen un sobre on els informen que Carrero Blanco és un blanc fàcil per ells. Diguem que els avisen, aquests dos membres d'ETA, un senyor misteriós que no s'aclareix qui és, que aquest...
Sí, que Carrero... Perdona, qui el cita no se sap qui és.
No se sap qui és, però contacten amb ETA perquè es presentin en aquest hall d'un hotel. No té gaire escolta, els hi expliquen que Carrero Blanco no té gaire escolta i que fa cada dia exactament la mateixa rutina. Surt a les 8:30 del matí de casa, va a l'església de Sant Francisco de Borja, que té a prop per anar a missa de nou, i a les 9:30 torna a marxar cap a casa per després anar a la feina. Qui és l'home que passa aquesta informació a ETA? No se sap.
No se sap.
Però el cert és
per
que
tant,
ETA...
Carrero Blanco, perdona, anava a les 9, anava a missa, comulgava, i després anava a esmorzar a casa.
Com ha de ser.
I sortia,
La vida... sense pressa.
No, no, exacte. Vull dir, primer és el primer.
El cert és que ETA envia un comando a Madrid per confirmar, investigar i preparar el que en principi havia de ser un segrest. L'objectiu era demanar un rescat i forçar l'Estat a posar en llibertat una sèrie de presos polítics i l'operació semblava, diguem que, fàcil. El comando arriba a Madrid i s'hi passen mesos, diguem que vivint força bé.
Es un grupo de terroristas que se están paseando como Pedro por su casa durante más de un año por Madrid, incumpliendo todas las normas básicas de lo que debería ser un atentado.
Yo no vi nunca un atentado preparado durante un año con tipos que se les disparaba el arma en casa, se iban de joda, estaban de ligue, viajaban en tren, tipos que no estaban preparados para nada.
Y yo...
Ja heu vist que no eren precisament discrets.
En no, aquest... no eren de l'exèrcit allò que ells... de l'exèrcit no, hi havia un exèrcit d'autodeterminació en basco. Sí. No,
aquests, diguem, bueno, eren aprenents i, i vividors. Us he d'avisar que en aquest documental entrem en una nova modalitat. Nosaltres ja coneixem la modalitat nyap, coses que passen per la incompetència
dels estats, dels organismes, de les policies, de l'exèrcit.
Correcte. Aquí ens trobem amb un altre nivell d'incompetència i és la que fas expressament perquè passin les coses. És a dir, els nyaps, els provoques perquè el teu objectiu s'aconsegueixi. Us aviso perquè anem un pas més enllà.
Val.
Fer nyaps.
Sí.
Esperant que provocar una determinada situació.
A veure, ens
estem amb aquest grup de terroristes que hem dit que no podem dir que fossin discrets.
El comando se mueve naturalmente por el barrio. Todo el mundo detecta que son vascos, juegan la partida en el bar. Hasta un buen día que un vecino entra en el bar, los ve, no le da muy buena pinta y los investiga un poquito.
¿Y estos de dónde vienen? ¿Qué son? ¿Qué hacen? Me dice, no, son obreros que vienen para esto. No, eran chicos de 20, 21 años, con poder adquisitivo alto, que están jugando al mus, que gritan, que hacen nada, y que la portera y los porteros del edificio, el señor le decía que los ve hasta altas horas de la madrugada, que salen por ahí, que no hacen nada.
Uy. No foten brot. Bé.
Pues bueno, clar, si han de... A veure, si hem de preparar un atemptat...
Sí, dius, mira, ho acabem de profetar. Veure,
pues, entre que me llegue... No, vull dir que estan fent temps, suposo, no ho sé.
No hi ha pressa, no,
no hi ha pressa,
data.
Clar.
Doncs el veí, diguem que promou una mica que posin remei a aquesta situació.
Com jo hagués fet.
Ese vecino era un guardia civil de los servicios de información de la 111 Comandancia de Madrid. Esa 111 Comandancia de Madrid la mandaba un coronel entonces, el coronel Aguado. Oiga, aquí hay un grupo de gente que se ajusta a lo que la Dirección General de la Policía avisa antes. Pues este puede ser el comando del que estamos hablando, si hay muchas posibilidades de que lo sea.
Claro.
Bueno, montan una operación por la noche para entrar en el piso y desarticular el comando.
Doncs bé,
menys mal de la Guàrdia Civil. Aquí
anem a la modalitat que explicàvem fa un moment. Poques hores abans de desarticular el comando, el coronel rep l'ordre de cancel·lar l'operació. Oh. Que no es faci res i que no s'entri al pis d'aquests senyors.
Ui.
Que els deixin en pau.
Que raro.
Els serveis secrets els observaven, els vigilaven, però mai van tenir l'ordre d'actuar. Tot i que tenien informacions, diguem que eren prou rellevants, però mai es fa res. Sobre qui recau aquest ordre de no fer res? Qui són els que decideixen que aquí no s'entri en el pis?
El que li diuen al senyor Aguado no haga
nada. No haga nada, deje el piso este tranquilo.
Qui és?
Els noms ho sonen.
Però qui tenia el poder para hacerlo? El poder lo tenía el ministro de Interior, el director general de la Guardia Civil. ¿Quiénes eran esos personajes? Carlos Arias Navarro. Hostia. Iniesta Cano.
El Juan Carlos Arias Navarro? El de Franco ha muerto?
Sí, senyor, que Arias el senyor Navarro. Estava tan afectat.
Sí, sí, tant.
O sigui, ell ho sap i silent, que nada.
És responsabilitat seva aquest tipus d'ordres.
Sí.
I ell diu que no es faci res.
Hòstia.
Poc després, Franco nomena Carrero Blanco president del govern i això molesta a molta gent.
Jo el vaig votar.
Carrero Blanco posa de ministre de governació a Arias Navarro, però ho fa a contracor. I així li fa saber a Carrero Blanco, a Arias Navarro, aquell mateix dia.
Veus?
Quan l'Arias Navarro va dir-li, oiga, pues muchas gracias por la cartera que me ha dado, doncs li diu que li doni les gràcies a Carmen Polo, la dona de Franco, que és ella que té especial devoció per l'Arias Navarro.
No Franco, que està pel Carrero Blanco.
Correcte. Per tant, tenim que Arias Navarro és el responsable de tots els cossos de seguretat de l'Estat que haurien d'haver evitat aquest atemptat. El comando d'ETA, mentrestant, continua a Madrid i veuen com amb Carrero Blanco de president la missió canvia una mica. Veuen que ara la seva operació tindrà més ressò internacional si es carreguen el president. Llavors es torna a contactar aquell home misteriós de l'hotel de l'inici.
Que els hi proposa el segrest.
Correcte. Doncs ara els torna a convocar al mateix lloc, els hi passa una altra carteta.
Ha passat un any, representa.
Sí.
Hi ha passat un any.
I els hi dona una carteta dient que el pis del carrer Claudio Coelho 104, uns baixos, està disponible perquè hi puguin treballar. I des d'allà, ETA planejarà aquest famós túnel que té 7 metres amb 40 de llarg per arribar fins a sota el carrer, més 7 metres més de túnel perpendicular per ocupar més tram de calçada.
Tot i això, allà, tot això un... disculpa, Mònica, sí, sí, tot sí, això, sí, els, sí. Aquest individu que no sabem qui és, tot això els hi facilita.
Els hi facilita aquesta tot, adreça amb
pis,
aquests baixos.
Tot, el pis, l'adreça, els planos, tot.
Correcte. Per tant, així és com, diguem que comencen a excavar aquest túnel.
Però quan estàs en el metro 4, metido en un tubo de 0,80 por 0,60 de tierra, que además está impregnada de olor a gas, que se mareaban los propios miembros del comando y tenían que sacarlos casi a rastra del túnel, es difícil hacer en tan poco tiempo ese túnel, meter tres cargas y saber dónde metes cada una de las cargas. Ese túnel está hecho porque alguien les dijo que ese túnel tenía que hacerse así.
Recapitulem.
Sí.
Tenim un senyor misteriós que convoca ETA per suggerir que Carrero Blanco és un blanc fàcil, sí. Un comando d'ETA vivint a tutiplén a Madrid, fan president Carrero Blanco, un senyor misteriós que indica quins són els baixos adequats per atemptar, els responsables dels cossos de seguretat que no proporcionen a Carrero Blanco les mesures de protecció necessàries i un president del govern sense seguretat que fa cada dia les mateixes rutines. Voleu més despropòsits? ETA comença a fer el túnel en la millor finca que podia triar.
No solo eso, sino que además el semisótano tiene un conserje y ese conserje resulta que es policía y guardaespaldas de un ministro de Franco. Es decir, están cavando un túnel delante de las narices de un conserje, policía y guardaespaldas de un ministro de Franco.
Això us he de dir que és
sort,
una mica estrany.
Devia ser
sí,
sort.
Perquè això de ser...
O compinxat.
I la sorra on la traien? Pel vàter?
És que clar, és clar. Això de ser conserge de dia i policia de nit sí, és una mica estrany, a no ser que bueno, tu col·loquis aquell policia
perdona,
allà per
aquí,
fer de conserge.
Conec el cas, i ho sé directament, o sigui, conec el cas de policies que després de la seva jornada laboral, ara, a dia d'avui, no ho sé, però que ho feien segur, feien serveis privats.
Extres.
Per tenir un sobresou, diguem.
Exacte. Clar. És a dir, feien el servei de policia i al matí, suposem que fos el torn del matí, i a la tarda feien un servei de protecció del que se'ls hi contractava. Això ho sé, perquè ho he vist.
I molt bona feina que fan.
Bueno, això ja no m'hi pot.
Jo
que dic que, per tant, no m'extranyaria que aquest home fes de policia i o quan acabés el torn de conserge fes de policia, saps? Vull dir que no
perfecte,
ho veig descabellat.
Perfecte.
Estàs fent el túnel davant d'un policia, vull dir, clar.
Sí, a no ser que ja el posessin aquell senyor allà perquè
per
tranquil·lament...
Per vigilar
el túnel.
Els etarres, que lo hagan bien.
Que lo hagan bien.
Clar, perquè, dit això, hi ha la denúncia i Arias Navarro no fa res.
Exacte. I el que faltava pel duro el dia abans de cometre l'atemptat, que teòricament havia de ser el dia 18 de desembre, que inicialment havia de, diguem que havia de ser això el dia 18, arriba Henry Kissinger a Madrid. L'ambaixada americana està al costat de l'església i del pis d'ETA que han llogat per perpetrar aquest atemptat. Han de posposar-ho perquè tota la zona ha acabat acordonada per la visita del secretari d'Estat dels Estats
Units. Una mica més hi vol a Kissinger.
Kissinger, i tant.
I decideixen...
És mort, eh? És mort ara,
no fa gaires dies. Decideixen que atemptaran el dia 20 de desembre, com, efectivament, va acabar passant. Kissinger havia vingut a negociar amb Carrero Blanco la continuïtat de les bases militars a Espanya. Recordeu que estem en plena Guerra Freda, hi havia interessos geoestratègics per apuntar cap a Rússia i la zona de la Mediterrània era clau en aquest sentit. I la reunió amb Carrero Blanco resulta nefasta. És a dir, la reunió entre Kissinger i Carrero Blanco va fatal, no se suporten. Carrero Blanco era antiamericà, no li donava la gana d'haver de renovar aquelles... Sí, es veu que no se suportaven i la reunió va molt malament. I a més acaba de manera precipitada per aquest motiu.
Y entrega un papel, una nota a Kissinger. Es una nota urgente que viene de la sala Faraday, donde trabajan los operativos más importantes de la CIA. De ningún modo, el secretario de Estado debe pernoctar en Madrid. No pase la noche en Madrid. Abandone Madrid.
De España, el incansable Kissinger salió hacia París.
¿Qué tenía que hacer en París? Bueno, pues no tenía que hacer nada.
marxa precipitadament a París.
Però qui, o sigui, qui li... Algú dels seus...
Dels seus serveis secrets...
Li diuen que toqui el 2 de Madrid.
Que marxi ràpidament de Madrid i se'n va cap a París sense tenir cap objectiu allà.
Sí, sí, que no hi anava a fer res a París, perquè no hi havia ni Disney...
Ni les xinxes.
Ni Disney en París, aquella època.
I, casualment, una altra circumstància...
Bueno, però hi havia el Museu del Louvre, que hi era.
Digues, digues.
Una altra circumstància, i és que com que el forat ja el tenen fet, més gent misteriosa contribueix a aquest atemptat.
Esa noche ocurre lo siguiente. Dos personas que son de la CIA y por encargo van a colocar otro explosivo distinto. Un explosivo militar que se llama C4.
Los elefantes no vuelan, pero aquí hay un elefante volando. Aquí hay algo que no encaja para nada.
Ja tenim un nou element més, una conspiració on la CIA col·laboraria amb Beta sota supervisió d'alguns membres del govern per carregar-se Carrero Blanco.
Això ja s'havia dit.
Nixon té por que quan mori Franco això esdevingui, Espanya esdevingui comunista. Tenen por de no poder renovar el tractat de les bases militars a Espanya en un moment que els interessava molt fer-ho.
I Ràdio Llibertí, que era per aquí dalt.
Però en tot cas, arribem a 20 de desembre del 1973, matí de l'atemptat, i tothom es prepara.
A les 7 de la mañana en punto están en el semisótano de la calle Claudio Coello. Cierran el túnel y salen a la calle a situarse en la esquina desde donde Argala va a accionar el explosivo. Aparcan el Austin Morris en el punto que tienen establecido en la calle Claudio Coello, primero para que la onda expansiva sea mayor y segundo para forzar al coche del presidente a pasar exactamente por el punto marcado donde tiene que dar de lleno la explosión.
També es prepara el personal de seguretat.
Al igual que hacían todos los días los servicios secretos españoles, a las 8 de la mañana ya estaban en la zona, enfrente de Mar Negro, trabajando y patrullando. Eran 14 agentes divididos en dos equipos de 7. A un equipo le dan vacaciones de Navidad. Y el otro equipo, y aquí viene el dato más importante, reciben el aviso de que vuelvan a la base. Vuelven a la base a las 8. Y a las 9:28, Carrero Blanco vuela por los aires.
Però
bé,
no
ho entenc,
qui són aquests dos equips?
Dos equips? Bueno,
explico. Hi ha els de seguretat, és a dir, allà també hi havia l'oficina de la KGB. I llavors s'espiaven tots els uns als altres, i llavors hi havia tot de gent allà a la zona, vigilant-se.
Però...
D'acord? O sigui, no entro en més detalls.
És com un seinet.
Totalment. A les 8:30, Carrero Blanco surt de casa per anar a missa, a missa de nou. A les 9:20 surt de missa com cada dia, puja al cotxe i això.
Enfila en la calle Claudio Coello y la única diferencia que pudo observar esa mañana el jefe de escoltas es que hay un coche aparcado en doble fila. Y obliga a ese coche tan aparatoso que es el Dodge Dart a reducir la velocidad.
Us he de dir que el que passarà a continuació és molt interessant. Com reacciona Franco a la notícia? Què passa en els baixos on s'havia preparat l'atemptat?
Va ser un disgust negre,
Us he de dir que l'equip del documental ha pogut accedir al sumari del cas. El segon capítol, el primer capítol ja s'ha estrenat, el segon capítol l'estrenen demà a la nit i el tercer capítol la setmana que ve, el proper dimarts.
Només et diré, jo no vaig plorar ni pel naixement dels meus fills, i aquell dia vaig plorar.
Perdoni un moment.
I jo sóc independentista, no. Jo vaig votar Puigdemont...
És que clar, jo ja no... però perdoni, és que no s'aguanta per enlloc. O sigui, el que no pot ser és que cada vegada, cada dia el veig més posicionat amb la dreta i l'extrema dreta...
Jo no!
Cada dia el veig... O sigui, m'està dient que va arribar a votar Carrero Blanco. I ara m'està dient...
És que estàs confonent coses.
Aviam, m'està dient que vostè és independentista que va votar Puigdemont. És que no té cap
sentit. Però tu quina emissora escoltes? T'ha dit la Mònica que gràcies a Carrero Blanco no vam entrar a la Segona Guerra Mundial. Exacte. Més pacifista que un senyor però com si aquest, no tracta... que apuntava alt com a president del govern.
Però si que, no tracta que, de ser pacifista, li torno a repetir, és que el que no té cap sentit és que vostè...
Que no volia l'OTAN.
No volia l'OTAN. Que els americans, que el merder que ens han posat els americans. Que deixa'ls anar els americans, eh?
Però dic...
Que vas allà i tot és mantega de cacauet. Que d'allò...
Que no val res allò.
No val res allò.
Jo vaig tastar amb bafós,
però
se't queda aquí la bola.
Però uns gelats que et foten de 8 boles sí, perquè rebenti.
Mal, a tot això em sembla molt bé. Però el que repeteixo, no té sentit, és que vostè cada cap acabi...
Escolta el que diu.
Plorar,
el plantejament, dient que és independentista i que va votar Puigdemont.
Sí, sí que ho soc. Si tens coherència, tu... Pues búscala. No, jo la meva la tinc tota.
Jo tinc molta coherència, però el que no té coherència... Vostè.
Era un bueno, home de pau i un gran home d'estat.
Sí, era sí, pacifista.
Vols dir que al darrere no hi havia Kissinger i tota la galla?
No, pa, home, no. Jo pel que dedueix és que Kissinger potser no ho sabia.
Potser no ho acabava de saber, clar. Però en tot cas la CIA i alguns clar. Dels homes que
perquè l'acompanyaven... Perquè a vegades els serveis secrets fan una cosa i els governants no ho saben. Pot no seria ser. La primera vegada.
Això no s'aclareix, us he de dir si Kissinger clar. Ho sabia o no. Sembla ser que no, perquè l'home marxa d'allà esperitat i no sé si li van explicar després o no. En el documental no ho expliquen.
Per tant, tenim un primer capítol dels tres de Movistar.
Exacte, que es diu Todos querían matar al presidente.
Un primer, i en falten dos.
En falten dos, el segon s'estrena bueno. Demà a la nit.
Pues la setmana que ve parla'ns del tema.
Bueno, però ara no estarà la Mònica
home,
Planes.
Jo no ho tinc, això del Movistar.
Cada setmana estarà aquí disseccionant.
Si m'he de donar d'alta i pagar.
Us he de dir que a la gent que li agradi la història hi ha molts detalls, sobretot de tota la relació entre Estats Units i Espanya, que és molt interessant veure com funcionaven molts detalls, que jo per descomptat no he explicat, però que està molt bé. I és veritat que, tot i que en algun moment el documental fa una mica de trampa, perquè al seguir l'ordre cronològic, a vegades et donen, t'expliquen algunes teories que després han de retrocedir, esclar, això potser esclar. No va ser així, i van com endavant i endarrere, el cert és que al final tot acaba sent molt coherent.
Culpes del Kennedy.
Sobretot aquests nyaps que dius com sí, pot sí. ser que aquest
home, comando... has obert una pista molt important, i és que quan ja estaven ja anaven darrere la pista i els tenien controlats aquest comando, que eren uns paios que es dedicaven a viure la vida a Madrid, i quan ja hi ha tota la sospita, es vol fer una intervenció, és Arias Navarro que diu que no s'intervingui, per tant...
No, i després fes un forat a terra i tot un túnel.
Sí, sí.
Clar, això diuen que en el documental expliquen que el comando que hi havia allà no eren prou...
Experimentats
com per fer aquest tipus de túnels i que l'estructura s'aguantés i que,
per Kennedy. Tant,
rebien l'assessorament d'algú. Per cert, us he de dir que en el tercer episodi el documental entrevista a Miquel Lejarza, que era l'infiltrat de la policia dins del comando d'ETA, i per tant que explica com funcionaven en aquell moment, diguem, ell com a infiltrat, com enganyava a la resta de companys del comando fent-se passar per un mes d'ells, i de quina manera aconsegueix fugir el dia que els persegueixen a tot, perquè diu, a veure si ja m'acabaran matant a mi pensant que jo sóc d'ETA, no? I aquesta entrevista també és molt interessant, una mica mal disfressat, l'home, però us he
bueno,
de dir,
això és,
però
darrerament es
passa,
porta.
Ja, és, afavoreix fins i tot aquesta part de suspens del documental.
Porta la mateixa perruca que vas té, el saber aquell. Una perruca amb la que ha estat molt comentada. Mònica Planes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Matar al president, ja teniu el primer capítol, demà el segon a Movistar Plus. Fem una pausa i arribarem amb el temps afegit.
Se m'ha tancat l'estómac.
Sí, per tant, temps pel, entre d'altres, el gran negre Vicenç Martí.
Sí. Sí. Per la vergonya. Sí,
ara
ens rebentarem. Pues, i tant si ens van rebentar.
Versió RAC 1.
Catalunya està en emergència per sequera. La Generalitat destina més de 2.400 milions a augmentar la disponibilitat d'aigua i a garantir-ne l'eficiència. Ara, més de la meitat de l'aigua que fem servir cada dia no ve de la pluja. És regenerada o desalinitzada. Però no n'hi ha prou. Estalviar aigua és urgent i necessitem l'esforç de tothom. L'aigua no cau del cel. Estalvia aigua. És urgent. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Ningú s'ha anat d'aquí sense trobar el seu desig.
Te n'has desavantat? Hi ha un lloc màgic en el qual els desitjos de tot el món es compleixen. Només has de visitar el Corte Inglés i descobrir quin és el teu.
Aquest Nadal descobreix què desitges a la planta 2.5 del Corte Inglés, on viu la màgia de Nadal.
Vesteix la teva taula de Nadal. La Vanguardia et porta unes estovalles Montse Interiors amb motius nadalencs en vermell i plata per lluir la teva taula aquestes festes. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les 26 botigues i emporta't les estovalles nadalenques per només 12,95 €. Només amb La Vanguardia.
Aquest Nadal, celebra'l amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Li hem preguntat a tot un país i tu què penses fer a partir dels 65? I aquesta és la llista. Escriure una novel·la, pujar un globus, nedar entre taurons, estudiar una carrera...
El futur és molt més inspirador amb els plans de pensions de Mapfre. Suma't al programa Tu Futuro, ara fins amb un 6% de bonificació per trasllat. Informa't a la teva oficina o a mapfre.es.
Com està això? Soc la Gesa Mica de Més. Els Ranxos de la Gesa és el meu nou llibre. Cuina de mar, de terreno, receptes atrevides i divertides de peix i marisc. Plats per a xalar, que són meleta de rome.
Un llibre de Cusatani Edicions.
Ja tens el torró de Nadal? Perquè ara al Corte Inglés, si en compres dos, te n'emportes tres. En tots els torrons i dolços de Nadal al Corte Inglés. En compres dos i te n'emportes tres. I el mateix en els bombons Lindor, en la Gula del Norte, l'ou filat i en milers de productes més. Te n'emportes 3 i en pagues 2. Te n'emportes 3 i en pagues 2.
Supercor, hipercor i supermercat El Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal?
Quan vas a la teva fruiteria pots dir: hola, em poses un quilo de mandarines que estiguin plenes, sucoses i ben dolcetes, d'aquelles que venen fresques, amb alguna fulla i tot. Saps què vull dir, oi? Esclar que també pots dir: hola, em poses un quilo de sanauja? Les coses pel seu nom. Sanauja, el nom de les mandarines.
Aquest cap d'any viu amb Rosa dels Vents una nit inoblidable en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un sopar de gala, les animacions més divertides i una festa final amb cava, raïm, cotilló i la millor música per acabar l'any cantant i ballant en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Doncs ara, amb la guitarra del mestre Masclans, el que farem és servir a aquesta hora de la tarda. Mestre, bona tarda. Bona tarda, benvingut. L'encarregat de...
Fa 4 hores que m'espero.
Sí, és que és el moment ara d'actuar, perquè estem amb el...
És el millor
moment, és el millor moment, és el moment, és el moment del pernil bataller.
Porta pernil, vinga, la mujer del pernil.
Pren nota, si vols quedar bé, regala pernil bataller.
Ja un bon pernil.
Aquestes festes pernil, gran reserva bataller, l'únic un pernil que prové d'un porc especial, de raça pura, criat amb alimentació pròpia. Venga, i amb unes característiques inigualables, com el seu greix intramuscular, que el fan tan tendre i que li donen un sabor
vols
únic.
Vols greix intramuscular?
Sí, regala jamona. Pernil bataller. Aquest Nadal... Sisplau, bueno, estem parlant del pernil.
Estigui per la música.
L'ha canviat per una més guapa, eh?
Estigui per la música.
Fa 4 hores que s'espera, s'hauria d'haver esperat una més.
Que estigui per la música.
Aquest Nadal, si vols encertar-la, pernil gran reserva bataller, l'únic en bataller, quedaràs bé. I no només per regalar, sempre quedaràs bé si tens convidats a casa i ofereixes bataller. Troba'l a les millors xarcuteries i carnisseries.
En bataller et trobaré, guapa!
Va, desconnecti, que hem d'anar al temps a fer desconnecti. Ja ha acabat. La seva...
Ja pot marxar.
És que l'hem convocat per l'anunci de bataller. Ja està. Gràcies.
Torrons Vicenç us ofereix el temps afegit de la versió RAC 1.
És que ja no estem...
Para, collons, hòstia.
Què passa?
Cobro.
Sí, el...
El que calma d'on va passar...
És que costa de... Costa,
la setmana passada...
Estem en un moment que costa de cobrar. Recte a la dreta. Pregunti per Eulàlia Carbonell.
Carbonell?
Pregunti per ella.
La de l'aceite. ¿La
sí,
bona o què?
Sí, però sense oli.
¿La bona o què? Que te sembla que no cobro res, eh? ¿La bona o què?
Escolti,
la jefa.
Prou.
¿La bona o què? ¿Jamona? ¿Jamona bataller? ¿Batallera?
Batalla li donarem. Batalladora. Li donarem batalla.
Va,
vostè.
Va, surti d'aquí. Gerard Jiménez, bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui tenim l'Edgar Fornós en un evento de Mundo Deportivo i, escolta, ens han demanat la sessió i dic, bueno, va, pues venga, que estigui pel Mundo Deportivo.
Li pagaven més, no?
Segur, ui, això segur.
Ai, un senyorito.
Per tant, avui qui ens acompanyarà és el Gerard Jiménez, que ja ha proposat la pregunta d'avui.
La pregunta d'avui, que està tenint bastant èxit, penso que
s'ha d'expulsar els gironins de Catalunya?
Sí, ara.
Sí o, evidentment,
sí,
s'ha de fer que Girona sigui invadida per França i que se la confitin?
Sí, senyora.
Sí? Com feia el Napoleón, que volia que fos francesa.
Sí,
ai, que ressuscita el Napoleón perquè es quedi Girona,
sí,
i els gironins,
senyora.
I el punyatero equip aquest escarol.
Sí, senyora.
Però no li va anar massa bé, tampoc, a Napoleó, eh? Vull dir que...
Bueno.
Deixem-ho aquí. A veure, què diu... Anem amb la pregunta.
La pregunta d'avui té a veure amb Xavi Hernández, l'entrenador del Barça. Fa un temps ja que s'ha guanyat el sobrenom del jardinero a Madrid per les seves excuses sobre l'estat de la gespa o la molèstia del sol en alguns partits. També ha posat com a excusa en els mals moments les baixes per lesió, i per això avui us preguntem quina serà la propera excusa de Xavi Hernández. Opció A, la premsa. Opció B, estem en construcció.
En derribo, el Barça. En derribo.
No, en construcció. Opció B, en construcció. Opció C, ens ha tocat creu.
T'ha tocat merda.
Opció D, el xa-xa-xa.
Doncs a hores d'ara, 600 vots ja porta l'enquesta i hi ha una resposta claríssima. Pràcticament, o sigui, més de la meitat de les persones que han votat, un 54,2%, han votat això, el xa-xa-xa.
Amb el gabinete
Galigari,
que en el seu dia,
també,
martes i tres, va rebatejar, crec que molt més sí, encertadament, gabinete Galigari.
Sí,
bueno, la culpa fue de la xa-xa, seria la versió de martes i 13. Doncs aquesta la
bona tarda, sóc el Pep.
Què tal, Pep? Bona tarda, com estàs?
Disculpeu que
us
interrompi, però no hi ha excusa que valgui. La derrota del Barça era inevitable, perquè la tàctica per guanyar el Barça li vaig passar jo al Mitchell. Ja li he explicat aquest matí al Martí Perarnau, a la Melero, al Tot es mou de TV3, Somcat, 3Cat.
I molta relació seva amb el Mitchell, han tingut molta, sí, relació, molta. El Mitchell ha anat,
sí,
el Mitchell
sí,
ha anat diverses vegades a Manchester. Sí. Però aviam, l'altre dia jo estava amb el Mitchell, que vam presentar el llibre a Girona, i el Mitchell ho va explicar. No, el Pep no em diu el que haig de fer, evidentment que no. No podem dir un és el mestre i l'altre és l'alumne, això no. Es parlen d'igual a igual.
Sí,
amb la diferència de que un és qui és, l'altre
sí,
és qui és, etcètera,
clar,
etcètera. I el Mitchell, que no té un pèl de tonto, doncs, home, veu les coses...
Escolta, mira, observa...
I escolta amb molta atenció, i van a sopar i escolta amb molta atenció.
La Melero, que sembla la reverberació del que va dient el Pere Arnau.
Clar, el Mitchell escolta amb tota atenció, que sí, l'últim sopar, per exemple, com va fer Jesús amb els seus deixebles, li vaig donar tots els planos de la xavineta i la tàctica per punxar-li les rodes. Per això ahir el Girona li va passar per sobre el Barça. I per cert, el Martí Perarnau ja està preparant un nou llibre.
Un nou, ja?
Sí, un nou sobre mi, que es titula Guardiola Omnipotent fa guanyar el triplet al Girona. T'ho dic per si voleu fer la prereserva, perquè els llibres volaran de les llibreries.
Avui parlarem de la derrota del Barça contra el Girona.
La macrasse, va ser una macrasse.
Absoluta, la macrasse.
Que Vicentes i Deportes ja ha avançat el nou himne de Barça, quin serà?
Sí.
Per culpa de la desgràcia.
Vamos a hacer una macrasse.
Busca l'himne, busca quan puguis. No hi ha pressa.
I avui parlarem d'aquesta derrota amb el gran Joan Poquí de Mundo Deportivo.
Bona tarda.
Amb el no menor Roger Sapera.
Bravo.
Bona tarda.
I amb el gran míster Lluís Carreras.
El mestre.
Mister.
Quita música, fuera música. No, música fuera, todo.
Que no tiramos en
fuera, micros fuera también. Otra vez hablando de un Barça en construcción. No. No, eso es de becarios. Ya lo he dicho hoy en mi editorial. Xavi, ¿qué te crees que estás haciendo? La Sagrada Familia, codillo con patatas y el papiol a baja temperatura. Lo he dicho, ponlo, venga, vamos, ponlo, tíralo, venga, vamos.
Un Barça en construcción. Dos años después de su llegada, Xavi dice que el Barça sigue en construcción. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más necesita Xavi? ¿Cuántos fichajes más hacen falta? ¿Cuántas palancas? Basta de excusas, que el Barça no es la Sagrada Familia. La obra de Gaudí se retrasó porque se quemaron los planos. El Barça tiene pinta de que Xavi está perdiendo los papeles.
Ahí está, firmado Josep Pedrerol. ¿Verdad que sí, don Florentino?
Mira, no me distraigas, sigue con el masaje tailandés aquí, la contractura de pues, fuerte.
Venga, no, le aprieto aquí que tiene un nudo, tiene una contractura que grande.
Que venga, por favor, qué vértigo.
Me subo encima con el codo.
Venga, con cuidado. Venga.
Continuem. Joan, Roger, Lluís, què em penseu de la pregunta del dia? El Barça està... Les excuses del Xavi serà la premsa, estem en construcció, ens ha tocat creu o el xa-xa-xa. Joan.
Jo crec que ens sorprendrà amb alguna altra explicació. Jo no crec que ell ho visualitzi com excuses, però home, la veritat és que jo estava escoltant la ràdio mentre acabava de fer la crònica a Montjuïc i em va costar creure que fes servir l'explicació de la construcció quan, per exemple, el rival que tenia davant porta un any i mig a primera.
Sí, no, sí. I de fet el Mitchell porta 4 mesos més que el Xavi al Girona.
El Mitchell porta, ho he sumat avui, 887 dies com a entrenador. Clar, són molts dies, 887 dies. Són molts dies, que tenen de tot aquests del Girona.
És que hi ha una altra cosa poquí, que és que el Girona qui li ha marxat aquest estiu. Si li va marxar el Dati Castellanos, li va marxar Romeu. Oriol Romeu, és a dir, la columna vertebral, també ha hagut de refer l'equip Mitchell.
I responent a la pregunta, jo he votat xa-xa-xa. Jo crec que s'inventarà.
No, jo...
Tu que dius que estaves a l'estadi, sí, ahir, bueno, a Montjuïc, com es va viure la sensació que vas...
Fredor, per part del... I no ambientalment, perquè no feia tan fred com la setmana anterior contra l'Atlètic, però quan marcava el Girona, en seguida es va veure que hi havia molta gent del Girona.
Home, això n'hi havia. Home. No, és que, perdona, l'ambient d'ahir va... Jo t'ho puc dir.
Un moment, que li estem preguntant al Poquí.
Molta gent del Girona.
Sí, 42.000 per...
No va ser mala entrada, però hi havia molta gent molt del Girona. I jo vaig detectar resignació. La paraula, si hauria de triar una paraula per definir com s'ho va prendre l'aficionat del Barcelona, jo diria, i jo faria sobre la paraula resignació. És a dir, tothom esperava una victòria. Jo el primer, jo pensava que el Barcelona seguiria amb la bona línia dels dies contra l'Oporto i contra l'Atlètic de Madrid, i en canvi es va trobar davant un rival que sobretot va jugar en totes les, crec jo, tots els registres del joc. Va defensar quan va voler defensar, va jugar amb transicions quan va voler jugar en transicions, i a la segona part va haver, no molts, però va haver moments que inclús va ballar al Barcelona, que van cridar ole ole els senyors de Girona.
No, és que
el Barça, jo aquí discrepo. Jo vaig veure resignació, certa paciència. Encara.
Roger, quina serà la pròxima excusa?
No ho sé, jo tampoc ho sé. A mi tampoc em va agradar escoltar això de Xavi. Després li vaig sentir dir coses que eren més coherents, com per exemple que no havien tingut contundència, que havien fallat al darrere. Per tant, hosti, si et falla l'equip al davant i al darrere, és que tenim també un problema, perquè s'aguanta bàsicament ahir al mig del camp. A mi no em va agradar. Si he de votar alguna, també estic amb el Puquí, amb el públic, el xa-xa-xa, però m'agradaria escoltar més explicacions de Xavi que no vagin en aquesta línia.
Jo guanya el xa-xa-xa,
sí,
de moment.
No, anava a dir només, jo crec que el Girona ahir tenia un pla i va saber patir quan el Barça va estar una mica bé, que és la primera mitja hora de partit i potser fins a la mitja part, i després a la segona crec que va acabar imposant la seva idea i el Barça va patir i es va acabar diluint com un terròs de sucre.
Lluís Carreras, la premsa, estem en construcció, ens ha tocat creu, el xa-xa-xa...
Per favor.
No pot haver-hi dos d'interès, el xa-xa-xa rotundament. I parlant una mica, repassant també la roda de premsa, un petit matís i una diferència, no? Xavi parlava de contundència defensiva i efectivitat. Sí. Estem parlant d'aspectes individuals dels jugadors. Mitchell parlava: tercer home, deixar de cara, equip reconeixible, que els jugadors disfrutin, buscar l'home més allunyat per jugar de cara, parlant coses del joc, on l'entrenador és molt intervencionista.
Guardiola ja, eh? Sí.
Però això sempre ho fa, el Xavi sempre dona la sensació que està criticant els jugadors d'alguna manera.
Bueno, no sabem si això també ho fa de manera interna, crec que ho hauria de fer precisament de manera interna i de cares a fora, doncs, bueno, tocar una mica el violí, que mai veurem un entrenador, o en aquest cas Xavi, parlant malament dels jugadors.
Va ser el Johan, el Johan.
El Johan, bueno, el Johan és Johan, el Johan era Johan, no? El que passa que sí que s'ha de veure, doncs, aquesta resposta, eh? Si és en el cas de que ho fa dintre, que els apreta perquè els ha d'apretar, que veuen que l'equip no millora perquè ha de millorar, ell ha de pensar que després ha de donar la cara davant de, no els mitjans de comunicació, que també, sinó de part de tota la gent, i li estan faltant, doncs, elements als quals poder-ne sortir també victoriós d'una roda de premsa.
Puc parlar ja o tinc d'estar aquí amb les paraules a la boca?
No, perquè el Can Negre no pot parlar
mai. Ara és ja la RAC gironina. El Mercè Raquinou, que bé que està a Girona, amb la secció de Girona, ara d'allò, i ara ja el Barça ja queda com a secundona. Què serà el pròxim ja? Una campanya perquè baixi segona?
Ara.
Vols que et digui l'ambient d'ahir me va semblar escarós.
Ara.
I una provocació.
Sí, senyora.
Inacceptable per part dels gironins, sí, cap als barcelonistes.
Sí, senyora.
Perquè hi ha unes imatges que aquí no les passeu.
Exacte.
Aquí no he vist, aquí no les passeu, no.
Imatges a la ràdio és
difícil.
No.
No les passeu, no. Unes imatges del Mitchell després del partit celebrant la victòria, i què feia? Treia la llengua.
Exacte.
Ensenyant la llengua. I està claríssim que la treia.
Què volia dir?
La treia per enfotre's dels aficionats de Barça. Clar que sí, per riure's dels culers i de la samarreta dels Rolling Stones aquesta de la llenga.
I perdona,
que la vas comprar tu, per gilipolles.
Exacte. I perdoneu que us digui una cosa. Molts...
La vaig comprar jo i la van em regalar amb un oient que ben content que se la van portar.
I que era del Madrid, tot i que deia que no. I tot i que deia que no, era del Madrid.
I que ja està venuda.
Exacte. I molts aficionats del Girona, i això s'ha de dir, van fer botifarres a l'afició culer.
Sí?
Van fer botifarres a l'afició culer. No, perdoni.
Un moment. Jo vaig veure algun.
Vostè ho va veure.
Sí.
I molts gironins, perdoneu un segon, i ara sí que vull dir una cosa. Molts gironins duien la samarreta del Barcelona per fora i a sota duien la samarreta del Girona. I per tant, què són? Traïdors! Com Josep Guardiola!
I el partit d'ahir, ja ho he dit abans, l'himne del Barça que va quedar després del partit d'ahir és el que destapar Vicente de Portes va començar el programa.
Senyora,
va ser una macrassa i el nou himne del Barça serà aquest.
Vamos a hacer una macrassa. Vamos a hacer una macrassa. Una macrassa.
I un patacasso.
Després perdent del Girona, però ara la pregunta, Gerard Jiménez, és si el Barça va jugar bé o no, perquè alguns analitzen que no va jugar tan malament com altres partits, d'altres que va jugar malament.
Però és que aquest dubte sembla que sorgeix dins el propi club, perquè Xavi i Deco diuen coses diferents al final del partit. Per l'entrenador, el Barça va jugar bé, pel director de futbol, no tant.
Si ens quedem amb el resultat, evidentment és un resultat desastrós, però el joc no ha sigut desastrós, crec que hem estat bé, ens ha faltat aquesta efectivitat i aquesta contundència.
Hemos hecho un partido bueno, no hemos marcado, hemos fallado ocasiones, no hemos sido contundentes y al final esto nos pasó factura. Yo creo que ellos han sido contundentes, sabían lo que venía, es un equipo que tiene calidad, tiene jugadores que pueden, saben lo que tiene que jugar.
El Xavi va dir fins i tot que hi havien coses del partit que eren detalls que havien fet que el Barça perdés.
Jo no sé si entren a Barça o ven cupons.
Jo crec que en part entenc el que diu el Xavi. És veritat que tots dos equips tenen opcions de marcar, tots dos equips tenen els seus moments. El Barça té ocasions. S'ha parlat molt d'una darrera de Lewandowski per empatar. Jo en veig d'altres més greus. Una Rafinha, per exemple, jo... Rafinha té dues, una la primera perquè no la segona, que controla malament la pilota, i jo penso que això és acceptable. És a dir, comparteixo en part el discurs de Xavi i també comparteixo que hi ha accions que són imputables 100% als jugadors, com aquestes de Rafinha i altres, no vull posar més noms, però la forma de marcar el... Jo veig més fallo d'Araujo, de no sortir de la zona. Però bueno, és igual, el primer gol del Girona. És veritat que hi ha un error individual de la defensa del Barça.
Ara
bé, Miguel. Si tu mires si tu mires el partit, jo crec que és el discurs de Xavi és bo, t'explica els primers 20 minuts. A partir d'aquí jo crec que no. Jo crec que a partir del moment que el Girona, que no pot sortir de la seva àrea durant la primera fase del partit, és veritat, la persona l'apreta molt bé i la persona té ocasions de marcar i podia haver fet l'1-0 abans que el 0-1. Però és a la primera que tenen, a la primera, fa una mala... fan gol. La primera contra, la primera transició que munta el Girona, acaba en gol. I aquí el partit comença a anar-se al dia de les mans del Barcelona. Per molt que després generi, molts dels xuts a porteria que surten les estadístiques que el Barcelona ha fet, que són molts són xuts de fora l'àrea, que atura d'una manera relativament còmoda el porter, són xuts que el Barcelona treballa molt... No són ocasions claríssimes, que diguis, excepte aquestes que et comento del Rafinha. En canvi, el Girona sí que cada cop que arribava era perill segur per Iñaki Peña. Per tant, el discurs del Xavi el compro i et dic...